Bon dia, són les 8. Benvinguts al Supermatí.
Bon dia, força assolellat i d'ambient càlid. Tot i el sol, les condicions són d'inestabilitat, però la pluja no arribarà al Baix Empordà fins la propera nit.
Molt bon dia, benvinguts al Supermatí d'avui, dimecres 24 de maig, realitzat des de l'estudi de Ràdio Capital i també en directe per Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Avui l'ambient serà força suau o càlid, fins i tot amb una temperatura màxima d'entre 24 i 26 graus a la nostra comarca, al Baix Empordà. Cap a la propera nit s'incrementa la inestabilitat i pot arribar una altra tongada de pluges en aquesta matinada de dimecres a dijous, aquestes pluges que tan bé ens estan fent. Ens hem despertat amb 12,8 graus a la Tallada d'Empordà, 12,1 a Torroella de Montgrí, 12,2 a la Bisbal d'Empordà, 15 graus la màxima a Palafrugell i 13,8 a Castell d'Aro. Avui us oferirem un supermatí en protagonisme de l'escena i del panorama cultural. Arriba el bon temps i arriba aquests festivals i aquesta cultura ben viva a la nostra comarca, al Baix Empordà. Tindrem protagonistes com la cantada de veneres, les festes de primaveres i moltes altres coses. Comencem, però, primer, com sempre, saludant a la nostra redacció, la que fa possible aquest supermatí. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Carla, què tal?
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia, Oriol.
Doncs saludats als nostres redactors, anem ja a conèixer els titulars més destacats de la jornada. El Suprem admet a tràmit el recurs de les entitats ecologistes que volen aturar el parc eòlic a Roses, Carla.
Des de la IADIN, Salvem l'Empordà i la plataforma No al Macroparc Eòlic assenyalen que aquest és un pas molt important perquè demostra que res està perdut.
Helena Gadel, Barca de Mitjana, Els Pescadors de l'Escala i Portbó conformen el cartell de la 56a cantada de veneres de Calella de Palafrugell, Ferran.
Aquest dimarts al matí es va presentar a la Diputació de Girona la programació de la 56a cantada de veneres de Calella de Palafrugell amb la participació d'Albert Pinyeira, vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Joan Vigues, alcalde de Palafrugell, i Francesc Sánchez Carcassés, director artístic de la cantada de veneres. Enguany hi participarà Helena Gadel i els grups Barca de Mitjana, Els Pescadors de l'Escala i Portbó.
Tornen les festes de primavera de Palafrugell i el carrusel Costa Brava, Ferran.
Palafrugell es prepara per celebrar les esperades festes de primavera i a partir d'aquest cap de setmana arribarà el gruix de les activitats que ompliran els carrers del poble. Segons un dels organitzadors, Agustí Fernández, de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, enguany hi haurà més participació que l'any passat del carrusel Costa Brava.
Dos cellers del Baix Empordà acullen activitats ecoturístiques l'11 de juny, Paula.
El Mas Oller i el Mas Geli oferiran una experiència cada un de l'iniciativa en Natura entre vinyes, impulsada pel Patronat de Turisme. L'objectiu és donar visibilitat a noves experiències turístiques que les empreses del sector del territori ofereixen als visitants de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona per així contribuir a dinamitzar zones del territori durant la temporada mitjana turística.
8 i 3 minuts. Un apunt poliesportiu, la golfista torroellenca Txell Alós, campiona de Catalunya. Sergi Villena.
Txell Alós es va proclamar campiona de Catalunya en categoria Alevi aquest passat cap de setmana. La competició disputada a Vilaseca, Tarragona, va coronar la jove golfista de l'Empordà Golf Club de Gualta per davant de Maria Ros, del Sant Cugat, i Carla Velázquez, del Can Cullàs Golf.
26 equips nedaran en la 7a edició de l'OncoSwim el pròxim 27 de maig, Maria Alzina.
En aquesta 7a edició, l'OncoSwim ja porta recaptats prop de 55.000 euros per la recerca del càncer de mama triple negatiu, un càncer que afecta sobretot a dones joves.
I acabem ja amb els apunts esportius. El Club Tenis d'Aro i Fundació Jordi Comas firmen un conveni de col·laboració, Mariona.
El president del Club Tenis d'Aro, Josep Maria Tura, i la presidenta del patronat de la Fundació Jordi Comas Matamala han signat aquest divendres un acord que suposa un intercanvi d'informació entre les dues organitzacions, amb la finalitat que totes dues es donin suport en els actes que organitzen al llarg de l'any i puguin assistir-hi de forma preferent.
I ara és moment de fer un cop d'ull a l'estat del cel i a la previsió del temps d'aquest dimecres amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Quin temps farà avui al Baix Empordà?
El dimecres comença en conjunt força assolellat o amb alguns intervals de núvols poc abundants. Tot i així, les condicions atmosfèriques no són pas d'estabilitat i hi ha suficient energia disponible per fer créixer nuvolades al migdia. Però, com va passar ahir, aquest creixement de núvols de tempesta afectaran amb major probabilitat punts de l'interior de Catalunya, deixant el Baix Empordà, el marge o, en tot cas, algun efímer ruixat d'abast molt local. L'ambient serà força suau o càlid, amb una temperatura màxima d'entre 24 i 26 graus. Cap a la propera nit s'incrementa la inestabilitat amb l'arribada d'un nou embussament d'aire fred en altura que ens portarà pluja la propera matinada de dimecres a dijous. Demà, temps entre mig i estones força ennuvolat i amb risc de ruixats. Localment poden anar acompanyats de tempesta amb una temperatura que baixa demà lleugerament entre els 21 i 23 graus de màxima. A partir de divendres i pel cap de setmana sembla que tornarà a predominar el temps assolellat.
Repassat ja els titulars i havent conegut la previsió meteorològica per aquest dimecres 24 de maig, és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Dolors Bassa.
Aquest any, el mes de maig, el podríem definir com el mes de les promeses i bones intencions. Estem immersos a l'última setmana de campanya electoral i això vol dir candidats i candidates de tots els municipis que fins i tot ens cansen amb actes, passejades, trobades i sobretot per explicar-nos expectatives de futur. Sovint, totes i totes cerquen les deficiències que constaten en el nostre entorn, especialment si les seves sigles estan a l'oposició del govern municipal i ens prometen millores de tota mena, tant de caire social com de prosperitat econòmica, per guanyar persones votants aquest proper diumenge. La ciutadania parlarem, i cal que ho fem quants més millor, lliurement, a l'opció que creiem més adequada pel nostre poble o ciutat. Ja sabem la dita que s'ha popularitzat de Joan Fuster, la política o la fas o te la fan, o aquell eslògan que es va fer famós de si tu no hi vas, ells tornen. Ho farem amb un gest que per a moltes persones ens agradaria poder realitzar més sovint i amb més temes. Voldríem des de votar, com a democràcia participativa, per exemple, tots els pressupostos municipals o les decisions de caire social i econòmic, com fan en altres països, per exemple, Suïssa, on molts dictàmens o novetats rellevants es consideren apropiats per ser consultats i, per tant, votats i referendats pels conciutadans. Es tracta sovint de votacions de temes ben variat, des dels que afecten el país, com a votar el futur del país, com ha passat en països que permeten deixar decidir el seu futur a la ciutadania en l'àmbit de l'autodeterminació, com el Canadà, el Quebec, Gran Bretanya o Escòcia, o a les independències del segle XX d'Europa, com Dinamarca, Xipre, Malta, Eslovàquia, Montenegro, Islàndia, Eslovènia, Croàcia. Però bé, això ja són figues d'un altre paner. La realitat és que el mes de juny serà el mes de la veritat i la realitat. Res està tancat, perquè pot ser que tot i haver guanyat o perdut en vots el dia 28, per acords establerts després de dies de negociacions entre les formacions, el dia 18 de juny tinguem un govern municipal diferent del que teníem i el Baix Empordà no n'és l'excepció. Què ens cal, doncs, com a empordanesos? Primer de tot, anar a votar diumenge. Sigui a qui sigui, però quedar-nos a casa abarateix la democràcia i afavoreix el vot d'aquells que no volem segur. i després estar amatents durant els 4 anys propers que aquells temes que han estat debat i promeses durant la campanya, temes importants que van des de l'habitatge davant l'emergència habitacional a la deficiència dels actuals mitjans de transport o des de la transparència de bon govern a l'escolta activa de la ciutadania, es converteixin en una realitat el més immediat possible per assegurar que des dels governs municipals es facin passos ferms i valents. Necessitem no només que les promeses en campanya es converteixin en realitat pel dia a dia, sinó que des dels governants municipals sàpiguen adaptar-se als nous reptes que la ciutadania hem d'afrontar en el present i en el futur immediat. Ja saps a qui votaràs en el teu municipi? Jo sí. I com diuen, compara, tria i vota per un Empordà millor.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Mediterrània posant ritme aquest dimecres. Nosaltres seguim i ara anem a desgranar una mica les notícies més destacades que us hem avançat en els titulars d'aquest supermatí realitzat avui des de Ràdio Capital i també en directe per Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Comencem pel Tribunal Suprem, que ha admès a tràmit el recurs presentat per les entitats contràries al Parc Eòlic Marí de Roses, a l'Alt Empordà. De fet, el recurs és contra els plans d'ordenació de l'espai marítim aprovats per un real decret pel govern espanyol, però té la mirada fixada en la zonificació del Golf de Roses que permetria aixecar el parc eòlic flotant que des de les entitats consideren il·legal. Des de la Liden Salvem l'Empordà i la plataforma No al Macroparc Eòlic assenyalen que aquest pas és molt important perquè demostra que res està perdut. Carla.
Cal tenir en compte que el procés es troba en un estadi molt inicial i que per això no s'han demanat mesures cautelars, ja que la justícia les podria rebutjar. Satisfacció entre les entitats que lluiten per evitar la instal·lació de grans molins de vent al Golf de Roses, després de veure que el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs contenciós administratiu contra el POEM, que va aprovar el govern espanyol i que, entre d'altres zones de l'Estat, permet instal·lar aerogeneradors en aquesta zona de l'Alt Empordà. L'advocat de les entitats ecologistes, Eduard Ribot, ha explicat que confia que l'alt tribunal aturi el projecte i assenyala que, si cal, aniran a Europa a defensar la seva postura. El recurs argumenta que hi ha irregularitats en el procés d'aprovació, a més de vulneració del principi de cautela. En aquest aspecte, les entitats alerten que els aerogeneradors que es volen instal·lar són flotants i no pas fixes, a diferència d'altres zones on també n'hi ha, com ara Dinamarca. Això suposa un risc perquè no només hi ha un cas on s'aplica aquesta tecnologia a Portugal i asseguren els ecologistes que les espècies de peixos han començat a migrar arran de la instal·lació d'aquest tipus de molins. Un altre dels arguments que fan servir els contraris al parc eòlic és que s'infringeix la integritat de la xarxa Natura 2000 i consideren que hi ha una falta de motivació en les unificacions que estableix el POEM. Creiem que hi ha espais més idonis que el Golf de Roses per posar aquests parcs eòlics, assenyala el membre de IADEN, Raül Domínguez. Les entitats ecologistes, però, han volgut deixar clar que en cap cas estan en contra de l'energia eòlica i la descarbonització. En aquest sentit, el portaveu de la plataforma No al Macroparc Eòlic Marí, Jordi Pont Joan, ha assenyalat que l'aposta que fan és per la de parcs sostenibles que ajudin a una transició energètica imprescindible en la societat. Des de la plataforma No al Macroparc Eòlic Marí han destacat que han signat un conveni amb la Universitat Internacional de La Rioja amb l'objectiu d'avançar en els objectius comuns en els camps acadèmic, científic i cultural.
Aquest dimarts al matí es va presentar a la Diputació de Girona la programació de la 56a cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, amb la participació d'Albert Pinyeira, vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Joan Vigues, alcalde de Palafrugell, i Francesc Sánchez Carcassés, director artístic de la cantada d'Havaneres. Ferran.
El proper 1 de juliol, Calella de Palafrugell celebrarà la 56a cantada d'Havaneres amb la participació de tres dels grups més prestigiosos de Catalunya: Barca de Mitjana de Premià de Mar, Els Pescadors de l'Escala de l'Escala i el grup Porbó. El director de la cantada, Francesc Sánchez Carcassés, parla del grup Barca de Mitjana.
Un grup de Premià de Mar que es va fundar en 1994, si no recordo malament, i que és el típic grup amb acompanyament de guitarra i acordió i quatre veus, aquells grups de sempre que, a més, gaudeixen d'un repertori molt antillà, un repertori allà on hi ha moltes composicions del Carib, i que això fa que escoltem havaneres molt i molt conegudes d'ultramar.
I també dels Pescadors de l'Escala.
Un dels grups més antics, segurament, del panorama actual. Els Pescadors de l'Escala, com diu el seu nom, van començar la seva població sent aquell grup de pescadors que a la taverna feien la gresca i que cantaven també, no únicament, ni molt menys havaneres, sinó moltes cançons d'aquelles tradicionals de gresca, i que, encara que per edat ja no queda cap component d'aquells fundadors, els actuals membres dels Pescadors de l'Escala sempre han tingut molta cura de continuar en la línia el mestratge dels Pescadors de l'Escala inicials.
Com a gran novetat i cercant noves aportacions que enriqueixin aquest cant popular, la cantant i actriu Helena Gadel interpretarà, com la resta de grups, cinc cançons amb un estil molt personal.
Sánchez Carcassés explica per què han escollit la cantant barcelonina.
Perquè li ha fet un goig impressionant quan se li ha proposat de cantar Havaneres a la cantada. Ell, en els seus repertoris habituals, canta la gavina, i d'aquí ve la cosa. Escoltant com contava la gavina, vàrem dir per què, a més de la gavina, no en canta quatre més. L'Helena Gadel va estar molt satisfeta de que li féssim aquesta proposta. Es va predisposar de seguida a fer-ho i ve més que contenta, i me fa l'efecte que hi haurà alguna sorpresa, pot haver-hi sorpresa del tipus, però una serà les altres Havaneres que canta. Totes molt conegudes, totes boniques.
Entre les 20 interpretacions cal destacar les 4 que va compondre el recordat autor Castor Pérez: Vestida de nit, Temps perdut, L'Havana se llama Elena i El mariner feliç. Conjuntament i com és tradició, completaran la cantada amb les dues havaneres més populars en castellà i català, La vella Lola i El meu avi. En aquesta ocasió, el cartell ha estat una creació de la il·lustradora Anna Grimal, que ha fixat la mirada sobre la tradició d'un esdeveniment que sempre serveix com a tret de sortida de la temporada turística a la Costa Brava. La cantada d'havaneres de Calella està organitzada per l'Institut de Promoció Econòmica i compta amb el suport de la Diputació de Girona. La primera trobada de cantaires a la taverna de Can Batlle es remunta a l'any 1966, quan Francesc Alsius, Frederic Martí i Joan Pericot van coincidir en la presentació del llibre Calella de Palafrugell i les havaneres, el segon recull d'havaneres publicat a Catalunya. L'èxit de la trobada va animar els organitzadors a repetir l'acte l'any següent amb una cantada més formal a la platja d'en Calau, a Calella de Palafrugell. L'any 1969, l'Associació d'Amics de Calella, que en aquella primera època organitzava la cantada de Havaneres, va decidir traslladar-la a la plaça del Portbó, on encara se celebra actualment.
Enguany, com a preàmbul de la tradicional cantada de Havaneres, l'Institut de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, l'Associació de Veïns i Amics de Calella i la Fundació Ernest Morató, de manera conjunta, organitzaran el divendres 30 de juny a l'Església de Calella una vetllada dedicada a la havanera lírica amb el títol de denominació d'origen, Havaneres d'anada i tornada.
Amb el recital denominació d'origen Havaneres d'anada i tornada, la soprano palafrugellenca Indira Ferrer, el que va ser membre del grup Portbó i guitarra rítmica Carles Casanovas i el guitarra solista i arranjador xilè Mauri Campos convidaran els espectadors a fer un viatge musical per Cuba, Mèxic, Xile, Espanya i Catalunya a través de l'havanera lírica.
Palafrugell es prepara per celebrar les esperades festes de primavera i a partir d'aquest cap de setmana arribarà el gruix de les activitats que compliran els carrers del poble. Segons un dels organitzadors, Agustí Fernández, de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, explica que enguany hi haurà més participació que l'any passat al carrusel Costa Brava. Ferran Castelló.
Fernández assegura que enguany s'hi han inscrit 5 colles més.
Doncs l'afrontem amb moltíssima il·lusió, Dani. Vam patir, com ja tots sabeu, la pandèmia, i la veritat és que va ser una època molt, molt dura. I res, aquest any tornem a gaudir del nostre carrusel. Aquest any amb més participació que l'any passat. I
ah, sí?
Esperem que això vagi bé. Sí, sí, hem vist com s'han inscrit més colles que l'any passat. De fet, tenim un total de 5 colles més que s'apunten entre de casa i de fora. Per tant, tindrem un carrusel ben maco.
I, de fet, assegura que la tradició carrusaire s'està recuperant gràcies a un conjunt de motius.
Afortunadament, així és, Dani. És dir, el fet de una cosa tan senzilla com trobar-se una colla per idear, per pensar pel seu projecte, la seva carrusa, va haver-hi 2 anys que no es va poder fer, i ara sembla que es donen totes les condicions perquè aquesta tradició carrossaire que tenim aquí a Palafrugell, fora de Palafrugell, es torni a revifar. Això... Crec que és un cúmul de situacions, la situació de la pandèmia que he parlat abans, l'escola carrossaire i també el fet del projecte pedagògic de les festes de primavera.
El dissabte 27 de maig, la nau dels carrossaires obre les seves portes per permetre a tothom descobrir l'ofici i la feina dels artesans. Serà una jornada de portes obertes organitzada per l'Associació de Colles de les Festes de Primavera, que brinda l'oportunitat de conèixer més a fons la feina dels carrossaires. El diumenge 28 de maig, els amants de l'excursionisme tindran l'oportunitat de participar en la 37a marxa de la Groina, que ofereix diferents rutes de 6, 12 i 19 quilòmetres. L'agrupació excursionista Palafrugell organitza aquesta activitat i les inscripcions es poden realitzar tant en línia com presencialment. El dijous 1 de juny serà el torn dels més petits, ja que es durà a terme la rua dels infants de les escoles Bressol de Palafrugell. Aquesta desfilada estarà amenitzada per la batucada de l'Associació Cultural Papaya Guatón i seguidament a la plaça de Can Màriu hi haurà animació musical a càrrec de Jordi Tonietti, organitzada per l'Àrea d'Educació.
El divendres 2 de juny es donarà el tret de sortida oficial de les festes de primavera amb el pregó a càrrec de Susana Pérez.
Aquest any, Susana Pérez i Ricard, mestra palafrugellenca, ha estat part de l'equip coordinador del projecte pedagògic de les festes a l'escola Torres i Jonama de Palafrugell. I a més, es presentarà el cartell d'aquestes 61enes festes de primavera, amb la introducció i justificació a càrrec de l'artista Montserrat Català, l'autora. El dissabte 3 de juny, les activitats es desplegaran per tot el centre de la vila amb la Fira de Primavera. I a més, hi haurà la Cheerleaders Tour Run Run, amb la participació de la colla Cheerleaders. I diversos museus i fundacions, com el Museu del Suro, la Fundació Josep Pla i la Fundació Vilacases Museu Can Màriu, obriran les seves portes per oferir jornades de portes obertes al públic. A més, els amants dels animals i la competició podran gaudir de la 8a Copa d'Espanya de Mundioring, una exhibició d'obediència, agilitat i protecció canina que tindrà lloc a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. I una de les activitats més esperades de les festes de primavera a Palafrugell és la baixada de carretons. Aquest esdeveniment, que se celebrarà el dissabte 3 de juny, començarà a les 6 de la tarda. El recorregut de la baixada s'iniciarà al carrer de les Manufactures del Suro, a l'alçada del carrer de la Garriga, i finalitzarà just abans de la rotonda del carrer de Pompeu Fabra. Aquesta activitat no premia la rapidesa, sinó que posa l'accent en l'alegria i l'entreteniment. I a la nit arribarà el nou esdeveniment que agruparà la festa nocturna del cap de setmana del carrusel. S'anomena Desembalat les nits del carrusel i portarà a l'aparcament de l'estadi grups com Void o Figaflaues. I el diumenge 4 de juny serà un dia carregat d'emocions. Destaca el carrusel Costa Brava, un element festiu tradicional d'interès nacional que inclourà una desfilada de carrosses i comparses, animació i espectacles. I seguidament hi haurà la plantada de carrosses de Palafrugell amb el concert de la banda Neon i la posterior entrega de premis. I per acabar, el dilluns 5 de juny es clouran les festes amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Baix Empordà Plaça Nova. I a més, al Teatre Municipal de Palafrugell hi haurà el concert Gaudint Bastons, un homenatge a Josep Bastons, amb la direcció musical de Pere Fort i en Francesc Xiqui Ramon, Jordi Grau, Jordi Rubau i Josep Maria García Batlle.
El segon cap de setmana de juny hi ha programades dues activitats al Baix Empordà de La Natura t'entre vinyes, que connecten la natura amb el món del vi. Paula Brines.
El diumenge 11 de juny es proposen les activitats Gambant entre vinyes, organitzada per Tela Marinera i el celler Masoller, i també Porti vinyes a la vista, programada entre Occitània Borricleta i el celler Mageli. En Natura d'entre vinyes és una iniciativa promocional impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava i la Diputació de Girona. L'objectiu és donar visibilitat a noves experiències turístiques que les empreses del sector del territori ofereixen als visitants de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona per així contribuir a dinamitzar zones del territori durant la temporada mitjana turística i apostar per un compromís amb la sostenibilitat. En el projecte hi participen 12 empreses associades als clubs de màrqueting de la ruta del vi de denominació d'origen Empordà i Natura i Turisme Actiu. Amb dues han cooperat per la creació de propostes autèntiques i originals, preferentment ecoturístiques. En total han programat 6 activitats inèdites al mes de juny dirigides al públic de proximitat català interessat per conèixer paisatges de la Garrotxa, el Cap de Creus i la Plana de l'Empordà mentre es practica una activitat de lleure i es gaudeix dels vins de l'Empordà. A més, la iniciativa comparteix filosofia amb el projecte Beu-te al Museu, que vinculava cultura i enoturisme i els festivals també de Vívid i Som Cultura. Les entrades a les diferents activitats, a les quals hi ha 150 places disponibles per cadascuna, estan a la venda a la pàgina web costabrava.covid.com.
Les entrades estaran a la venda a costabrava.cubin.com. Se'ns havia quedat a mitges aquest tall de veu. I un apunt poliesportiu. La golfista torroellenca Txell Alós es va proclamar campiona de Catalunya en categoria a la vi aquest passat cap de setmana. La competició disputada a Vilaseca, a Tarragona, va coronar la jove golfista de l'Empordà Golf Club de Gualta per davant de Maria Ros, de Sant Cugat, i Carla Velázquez, de Can Cuyàs Golf. Sergi Villena.
Recordem que l'any passat Alós ja havia estat sotscampiona d'Espanya en categoria Benjamí i també havia obtingut el títol de campiona de Catalunya del mateix nivell. La seva propera i imminent cita serà el campionat europeu de la setmana vinent a Edimburg. I a l'horitzó també apareix la seva participació en el campionat estatal a Cadis a finals de juny i en el Mundial, que es celebrarà als Estats Units a l'agost.
26 equips nedaran en la setena edició de l'OncoSwim el pròxim 27 de maig. En aquesta setena edició, l'OncoSwim ja porta recaptats prop de 55.000 euros per a la recerca del càncer de mama triple negatiu, un càncer que afecta sobretot a dones joves. Maria.
Per participar a l'OncoSwim, els equips han de fer un donatiu mínim de 600 euros, tot i que la majoria supera amb escreix aquesta aportació. Fins al moment hi ha recaptat 55.000 euros, però el comptador no s'aturarà fins al mateix dia de la prova. Aquestes aportacions s'hi sumen als donatius del Dorsal 0 i les inscripcions a la Milla Solidària, una nedada més popular que se celebra el mateix dia a la tarda entre Llafranc i Calella de Palafrugell. Les inscripcions per a aquesta prova es poden fer online o el mateix dia presencialment. Els diners que recamptin amb l'OncoSwim i la Milla Solidària es destinaran a la investigació del càncer de mama triple negatiu i al sosteniment dels serveis d'ajuda de malalts de càncer i familiars que ofereix l'OncoLliga. La travessia OncoSwim manté la mateixa estructura que en edicions anteriors, amb sortida a l'Estartit i arribada a Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes i les Illes Formigues. En total, 30 quilòmetres de natació en aigües obertes que cada equip tria si vol fer nedant tots junts alhora o fent relleus. Es tracta d'una prova molt exigent físicament, motiu pel qual els participants han d'acreditar que tenen capacitat per realitzar-la, és a dir, que han de ser capaços de fer 3.000 metres en piscina en menys d'una hora. Durant la travessia, cada equip anirà acompanyat en tot moment per una embarcació de suport en patró. La sortida es farà de manera esgraonada a primera hora del matí des del port de l'Estartit i la previsió d'arribada del primer equip a la platja de Portbó a Calella de Palafrugell és cap a les 4 de la tarda. A l'arribada hi haurà un avituallament a càrrec dels voluntaris de l'OncoLliga Palafrugell.
I nosaltres anem acabant ja la part més informativa d'aquest supermatí d'avui, dimecres 24 de maig, i ho fem parlant del Club Tenis d'Aro i la Fundació Jordi Comas, que han firmat un conveni de col·laboració. Mariona.
El president del Club Tenis d'Aro, Josep Maria Tura, i la presidenta del patronat de la Fundació Jordi Comas Matamala han signat aquest divendres un conveni en col·laboració a la seu de la Fundació, l'Hotel Costa Brava de Platja d'Aro, per estrènyer els llaços entre les dues entitats. L'acord suposa un intercanvi d'informació entre les dues organitzacions amb la finalitat que totes dues es donin suport en els actes que organitzen al llarg de l'any i puguin assistir-hi de forma preferent. Des dels seus inicis, la Fundació manté el compromís cap al sector turístic de la Costa Brava que tenia l'empresari Jordi Comas, un gran referent dins el sector. Aquest pacte s'adhereix a l'objectiu de la Fundació de vincular més entitats per fomentar el diàleg sobre el món turístic, a més de donar a conèixer i debatre les tendències del sector, que estan en constant evolució.
8:33, fem una petita pausa i ara tornem.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades, que hi toca Pau Vallvé i propostes rares. Vai, més germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser a visities. I ens van passar el concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, va, i ens diuen que serem una més de la família. Va, Surt una panxeta i els papers són avis. D'això va la vida, tot és momentani. Gaudeix de cada dia que va massa ràpid. I no sé com ets, Olivia, però ja t'estimem una mica. Jo que he vist la Clara de petita i apareixes tu. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven fa i ens diuen que serem una més de la família. I a sobre va tocar Bugambilias i jo em sentia el protagonista. Avui l'únic que vull és veure't, Olivia. Sempre seràs la gran de la nova família. Va i més germana d'imprevista. Treu un sobret amb una pista. Un dibuixet que ens fa ser avis i tiets. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven. Va i ens diuen que serem una més a la família. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany.
Una de les activitats que se celebraran durant les festes de primavera és el projecte iniciat per un grup d'amics del món de l'havanera i el cant de taverna, Gaudint de Bastons. Per parlar-nos d'aquest projecte, que es presentarà el proper dilluns 5 de juny a les 6 de la tarda, ens visiten avui també en directe des de l'estudi de Ràdio Capital els impulsors d'aquesta iniciativa, Jordi Grau i Francesc Ramon. Molt bon dia, com esteu?
Bon dia.
En primer lloc, pels que acabem d'aterrar, en què consisteix el projecte Gaudint de Bastons?
El projecte Gaudint de Bastons sorgeix un mes de que tenim en cert moment la necessitat de que determinades peces que ha compost el mestre els últims 20-22 anys, totes de gran qualitat, doncs una part important d'aquestes poden ser inèdites, algunes s'han enregistrat molt poc i en tot cas es van enregistrar a les illes i diguéssim és donar-los a conèixer al públic d'aquí. Creiem que és una mena també d'homenatge en el mestre poder realitzar aquest projecte en el sentit de que es conegui l'última part de la seva obra.
Per tant, la idea surt d'aquestes ganes de realitzar un homenatge, no?, al mestre.
Bueno, això va ser en Xiqui, ell segueix de ben a prop tota l'obra, no?, d'en Josep, i bueno, ens va comentar això, no?, dic, home, aquestes cançons que jo conec i fa molt de temps que vaig cantant a casa o en cercles més reduïts, doncs veig que tenen gran qualitat i no s'han cantat mai, no? Uh-huh. I ens ho va comentar i vam pensar que era una bona idea, doncs, gravar-los, donar-los a conèixer, que la gent doncs les pogués posar en el repertori a altres grups de veneres i fer-les conèixer al públic en general. I evidentment és un tribut també, no?, a tota l'obra que ha fet en Josep, que és molt àmplia, no?, més de 100 cançons amb tota la carrera, vull dir que hi ha algunes de fa ben poc, de fa 2 anys o 3, quan despunti l'alba. Llavors pensem que, bueno, tenim ganes de fer-ho i creiem, bueno, estem contents de com ha quedat, no?
Ara parlàvem de més de 100 cançons, però quines seran les cançons que interpretareu el proper dilluns 5 de juny?
Bé, les cançons és un recull de 16, una línia de 16 sobre unes 20 aproximadament, i ja et dic, són peces que realitzades, o sigui, de la factoria d'en Josep dels últims 20 anys, bàsicament amb lletres totes de Tòfol Mus, que és un poeta menorquí amb el qual ha fet unes 40 peces o 45. També hi ha una peça d'Antoni Mas, amb lletra d'Antoni Mas, i una de l'Anna Brunet, que era una una bona amiga i companya d'en Josep durant molts anys. Te volia esmentar que en aquest cas no és una cantada habitual en el sentit tal com estem acostumats aquí amb el tercet uh-huh. acompanyats de guitarra. No, en aquest cas el planteig era primer doncs, un acompanyament a piano. Només hi ha un instrument piano i veus. Llavors algunes peces estan cantades a una veu, poques, perquè el tema no admetia més veus, no, més de solista, però altres també a dos i a tres veus, però sempre en tot cas com a únic acompanyament al piano. I vàrem comptar amb la col·laboració d'un també un bon amic nostre de durant molts anys, que era el director musical del grup Bergantí, en Pere Fort, que és l'acordeonista i és un bon pianista i bon amic.
És important donar a conèixer cançons del món de l'havanera o del cant de taverna que no s'hagin escoltat tant?
Bueno, pensem que tot el que sigui posar llenya nova al foc doncs fa que tiri més, no? I quan les obres són d'en Josep Bastons, que tenen sempre un segell de qualitat inconfusible, nosaltres creiem que el mèrit d'en Josep no és només haver-ne fet tantes, sinó que moltes d'elles, la majoria, són de gran qualitat, no? I que han esdevingut cançons imprescindibles en el món de l'havanera. Per això pensem, nosaltres creiem que aquestes cançons són molt bones realment, i per això pensàvem que era important fer-los a conèixer, no? Que era una llàstima doncs, que cantant-les nosaltres veiem que tenien més recorregut que quedar-se una mica en l'oblit, no? I per això vam fer-ho. I és evident que l'havanera necessita repertori nou. O sigui, podem cantar les de sempre, no? En Xiqui sempre diu que si cantéssim les 50 havaneres d'aquelles en castellà, ja estaria mort el gènere.
Mort faria molts anys.
O sigui, s'ha de preservar, evidentment, la tradició, però has d'anar posant cosa nova respectant una mica els cànons dintre de l'estil nostre, no?
I costa trobar composicions noves?
Home, jo diria que bastant. Sí, que el cas d'en Josep és bastant únic. És bastant únic, perquè té els elements imprescindibles pel nostre repertori, no? Que sigui una temàtica doncs, que giri en el món de... No cal que siguin sempre els mateixos temes, però sí que vagi tot una mica lligat, i l'estil és molt d'aquí, no? Ens trobem que altres compositors doncs, s'escapen una mica del nostre estil, no? Nosaltres... poc o molt, comences a fer alguna cosa, però evidentment no és de la qualitat del mestre, no?
Quantes persones hi ha al darrere d'aquest projecte?
En aquest projecte, de fet, hi som en la primera, jo quan vaig tenir la idea de muntar això, de fer l'enregistrament aquest, el primer que vaig contactar va ser amb en Jordi Grau, que de seguida em va dir que sí, que hi podia comptar. Llavors, evidentment, bueno, com que això es havia de vendre una mica, també va a veure per saber l'opinió, vàrem contactar amb en Xico Carcassés, que era, bueno, doncs el que ha donat forma, diguéssim, no l'espectacle, però sí la presentació, ens ha ajudat molt amb tot el tema de comunicació i de com s'ha de fer. Ell és un professional amb això. I, de fet, la segona persona que vaig contactar va ser en Pere Fort, el pianista, que sense pianista no teníem... Bueno, per cas haguéssim hagut d'anar a buscar un altre, però sempre havíem pensat en Pere Fort, però vull dir que Pere Fort. I després ja per contactes que tenim i per relació que hem tingut els últims anys, s'hi van afegir els altres dos components del grup Arjau, que és en Jordi Robau i en Josep Maria Batlle. I darrerament, per una qüestió quasi una mica de casualitat, perquè com estàvem ja preparant això, un dia la trobo pel carrer, una amiga meva de joventut, que era la Glòria Cruz, la dona d'en Castro, li vaig dir, tinc una cosa per tu. Em penso, dic, què tens? Dic, mira, estem fent això, dic, poder t'interessaria. Li vàrem enviar 7 peces, tot i que ja estaven preparades, i em va triar 2, i també hem comptat amb la col·laboració de la Glòria.
I això va ser una trobada fortuïta?
Sí, pel carrer, bueno, perquè la Glòria la trobes de tant en tant, a part que ens trobem amb algun sopar, però sempre molt esporàdic, no? Llavors també no em voldria oblidar que també hem comptat amb l'ajuda d'en Toni Fuixenc, que és que ens ha fet el grafisme, el llibret...
I tema fotografies, també.
Fotografies i tot això, també. Aquí s'acaba tota la...
Però Déu-n'hi-do, és fàcil, però organitzar-vos de forma clara per anar enfocant aquest projecte de Gaudint de Bastons?
Bueno, som bastant coneguts tots i llavors cadascú sabia una mica la seva faceta i què pot fer i què sap fer, no? Llavors era qüestió de repartir feines i en una mateixa direcció, que era la idea general, la teníem tots, no? Uh-huh. Doncs, evidentment, fer conèixer aquestes cançons, però passant-s'ho bé també i que sortís el resultat el millor possible. I llavors també una cosa, no?, que en Josep també canta una cançó del disc, que és un bolero de lletra de l'Antoni Mas, el No sé, i que, bueno, que també és molt bonic, no?, doncs sentir-lo amb 90, quasi 6 anys, doncs poder cantar, no?
Sí, el va gravar fa un mes darrere. Sí. La veritat, yeah, és que ha volgut una mica de feina, també, això, perquè, és clar, 16 peces, algunes ja les coneixíem, algunes inclús l'havíem presentat l'any passat, bueno, perquè s'ha fet un disc, perquè l'has de complementar, has de pensar en ritmes, o sigui, aquí en aquest disc hi ha boleros, hi ha habaneres, hi ha algun vals, una rumba, una samba, mm. Bueno, perquè sigui una mica variat, però vull dir que, esclar, preparar això, a veus, 16 peces vol la seva feina, per tant, hi ha hagut una feina força important. En Pere Fort, que és de Camallera però viu a Malgrat, s'ha fet un far de fer quilòmetres vinguent cap aquí dos cops a la setmana, que vull dir que és d'agrair.
També entenc que aquestes cançons, que són força desconegudes dins del gènere, era un dels objectius, no?, de treure, com comentàveu, foc nou, no?, o llenya nova de l'habanera catalana del mestre Bastons. Us veuríeu en cor, però, de fer una segona part, o encara encara estem païnt i...
Què vols dir? Si podria haver-hi
una segona edició. Hi ha prou material per fer una segona edició?
Ja ha quedat alguna cançó, però no tantes, no? Com per...
No, mira, jo sempre, cada vegada que he acabat de gravar un disc, he pensat que era l'últim perquè ja s'havien acabat els temes. Però encara no tenies acabat l'últim, ja sortien dos o tres peces que deies, coi, això ja podria formar part del que ve. I realment, en aquest cas, ja hi ha tres peces que crec que són interessants i bones per posar, però ja poder no en tocarà a mi, seri, no sé, vull dir, perquè recollir per un... Aquest és un disc molt extens, 16 peces són... és gruixut, no? Però bueno, tampoc és necessari, pots fer un disc amb 12 i queda perfectament. Llavors ja en faltarien menys, però sí, encara hi ha alguna cosa, però s'hauria de revisar tot, molt bé.
Doncs des d'aquí ho aniríem seguint, també com anirem seguint aquest projecte Gaudint de Bastons, que es presentarà el proper dilluns 5 de juny a les 6 de la tarda, i que avui ens han visitat els seus impulsors, uns dels seus impulsors, que són en Jordi Grau i en Francesc Ramon. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí, i molta sort amb aquest projecte i tots els que vindran.
Gràcies.
Adéu-siau.
When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Believe.
I avui acabarem aquest supermatí d'avui dimecres 24 de maig amb recomanacions literàries que ens portarà Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, que ja tenim a l'altra banda del telèfon. Maria Teresa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, per aquí, bueno. Per aquí molt bé. I per Torroella com esteu vosaltres?
Bé, 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 a punt de començar un dia que promet ser més o menys tranquil i ja veurem si serà veritat o no. Fins que no acabem el vespre no ho sabrem. És tot un misteri.
En quin sentit promet ser tranquil?
Bueno, no sé, amb el projecte de feina, avui em toca teletreballar, per tant, després d'estar amb vosaltres allò és tancar-me a casa i tenir la nevera a l'abast, posar-me còmode amb la roba i anar treballant en el ritme que vulgui. Això sempre ve esprometedor, no? Vull
sí.
Dir, de tant en tant.
Sí.
No sempre, però de tant en tant és esprometedor fer-ho.
Exacte, i sempre dona una mica d'aire, això, eh?
Sí, és que, saps què passa? Ahir vaig estar una mica amb les ungles fora i es veu que no estava gaire bona jo fina per tractar clients i em van dir, o marxes d'aquí un parell de dies o t'haurem de donar vacances, saps? I llavors hem decidit que, bueno, que, com que de feina n'hi ha massa per fer vacances, iré a fer el teletreball,
ho farem,
que també em durà donar el mateix resultat.
Ho farem des de casa. Home, esperem, esperem que no sigui res, si no, no t'acabes de trobar el tot bé, però,
no.
Però segurament sí. T'aprofitarà no. Aquest teletreball, eh?
Sí, no, són tonteries, saps? Allò, hàbits de compra, pagar amb targeta 25 cèntims, vull dir, una sèrie de coses d'aquestes que, com a botiguer i tal, vull dir, t'agarmes molt, perquè dius, no sé pas on tiré parar, vull dir que venen a comprar un producte de 25 cèntims amb una targeta, dius, bueno, no sé si anem a carregar-lo del banc, que... aquí, saps? Vull
sí,
dir, saps?
Això,
no saps
això és cert.
Cap on girar-te.
A vegades no en som conscients de la part del botiguer i anem directament ja a pagar amb la targeta, però directament amb el mòbil i no portem res a sobre. Dius, home, doncs una mica de suelto.
Hi ha d'haver un acord en el qual, vull dir, les targetes no tinguin cost, vull dir, hi ha d'haver un escalat, i un escalat no precisament que el que paga més import pagui més, sinó que el que accepta imports d'aquests, doncs, i que se sap que és un negoci, que el marge ha de ser petit, doncs que això no tingui un cost, vull dir, i ja està. Però bueno, això és un altre tema.
Totalment.
Això és un tema per algú que entengui de economia i de discussions amb bancs, que ha de ser molt difícil.
Totalment. No seria el meu cas. No seria el meu cas.
Exacte,
jo no podria,
tampoc, com que...
no podria opinar amb massa solidesa aquí, eh?
Per això. Jo només us puc parlar de llibres, o sigui que...
Doncs,
farem això.
Doncs som-hi, Maria Teresa. Quines recomanacions ens portes?
Dimarts passat vam parlar dels tres àlbums il·lustrats que estaven proposats pel Premi Llibreter. Avui us explicaré una mica per sobre els tres llibres escrits en llengua catalana que opten a la literatura juvenil. Nosaltres, com a llibreria i a tall personal, et diré que el tema literatura juvenil no hi creiem molt, perquè és una proposta que vol dir una cosa com preparada de cares als joves, és a dir, molt estudiat el que se'ls hi ha de dir, com se'ls hi ha de dir, el llenguatge, o bé que sigui fàcil, o bé que sigui suau, vull dir, de la mateixa manera que en els més petits se'ls hi estan tonejant, per dir-ho d'alguna manera, els contes clàssics, i els llops ara de cop i volta són bons, i les ratetes, doncs, en comptes d'escombrar, tenen picardia i són lectores i tal, i que molt bé, eh? Vull dir que alguna cosa s'ha de tonejar, però també es val poder fer contes nous i deixar els clàssics tal com estan. Aquest
ja
és el punt que faig. Doncs la literatura juvenil costa moltíssim d'encertar perquè està feta per adults que volen arribar als joves i amb uns joves en què estan en uns moments de canvi que són absolutament diferents entre uns i altres. O sigui, ja és potser l'època de la joventut en la qual endevines menys o entens menys què els hi pots dir, què els interessa, cap a on tiraran, val? Llavors...
Esclar, això és interessant perquè sempre està escrit per algú que no està passant per aquest procés vital, que pot ser l'adolescència, que pot ser la infantesa, no?
Clar, clar, clar. Literatura juvenil és en un moment en què t'estàs trobant amb una persona que comença ja a prendre decisions, a pensar per si mateix, està rebel·lant, està revolucionat, clar. I tu vols continuar amb aquesta idea de fer un producte pensat doncs, perquè els agradi i tal, però evites confrontacions o evites temes d'usos o no es parla prou de la mort, uh-huh. O no es parla, vull dir, en aquests moments potser la majoria de llibres que tenim estan parlant de la identitat sexual, de l'amor entre parelles gais, i poder, n'hi ha molts, però també estan fets una mica a mida. Val?
Ja.
I no sabem fins a quin punt tot això és el que ells volen, eh? Vull dir, no vull dir que sigui bo o dolent, poder sí, però no sé si és el que ells volen. Com a llibretera no ho sabem, eh? I a les biblioteques uh-huh. Tampoc, vull dir, és una època molt difícil.
En tot cas, imagino, Maria Teresa, que és una de les recomanacions més complicades a l'hora d'atendre un client
molt
a la llibreria, oi?
Ho és molt, ho és. Quan els pares ho volen regalar, perquè tu els hi donaries bo, que saps que els hi agradaria, i el pare quan veuen mm-hmm. De què va no ho vol agafar, val?
Ja.
I quan els nanos ho triarien, però venen amb els pares i ells volen una cosa que els hi pots donar i que saps que els hi agradaria, però el pare també ho censuraria. Vull dir que o venen sí, sols, sí. Que és difícil que ho facin, i això ho fan a partir de 15-16 anys, quan ja diuen vaig a buscar-me un llibre. A partir d'aquí ja hi ha una llibertat i una manera de fer diferent, uh-huh. Però mentre el pare continuï estant al costat, pare-mare, venim a triar un llibre, o perquè ha de fer un treball escolar, o li vinc a regalar per al tio perquè en regalem un, el tio caga un llibre a cada un dels nanos de casa, o a cada un dels familiars de casa. I en aquest cas, la tria del pare o de la mare acostuma a no vull dir, encara els hi volen comprar les 20.000 leguas de viaje submarino perquè ells quan eren petits els hi va agradar.
Clar.
Molt, saps?
I els temps han canviat.
Això encara és més d'avis que de pares, els pares són del zoo d'en Pitus.
Sí,
llavors entre les 20.000 leguas el zoo d'en Pitus vas amb un nen de 14 anys ara a regalar-li això i creu-me que no ho farem lector ni per casualitat,
ja.
Eh? Que d'això podes estar segur.
I ens estem carregant la pedrera de la
clar,
gent que puja.
Clar, és molt difícil, sí. Nosaltres els llibreters diem que en els nanos hauria de ser obligatori en l'ensenyament, ja des de que llegeixen, que un dia entrin a la llibreria lliurement amb els llibreters a triar. I no hi hauria d'haver ni mestres ni pares,
ja.
Ningú. Ens els haurien de deixar a nosaltres. A nosaltres o en els llibres, eh? Vull dir que els llibres els hi cridin i llavors triïn. Però aquesta seria, penso, l'única manera. Una llibreria plena i a triar. Si se n'emporten un llibre de motos, un llibre de motos. Si se n'emporten un de terror, un de terror. I si se n'emporten un còmic, un còmic. I si... el que vulguin. Però això hauria de ser la manera.
Totalment.
I entrar amb aquesta llibertat i veure l'oferta que hi ha, que la puguin veure ells, que no se'ls hi hagi fet una preselecció. Uh-huh. Però al final no us diré quins són els llibres, perquè ja ens queden 2 minuts, em penso.
Bueno, de fet ens en queda un, però...
Ah, molt bé. Res, simplement que la gent ho sàpiga, podeu venir a les llibreries, ho podem parlar-ne i podem... Són 3 títols molt interessants. Un, Care Santos, que és una autora que en aquests moments és potser la reina de la literatura juvenil, perquè està arribant molt a tots els alumnes, com uh-huh. Va fer en Jordi Sierra i Fabra, i continua fent, eh? Però diria que en aquests moments la Care Santos és una de les més llegides, i llegides a gust. La tercera màscara és l'obra que podria ser Premi Llibreter, això se sabrà al juny. El tercer és un autor valencià, es diu Ximo Cerdà, i l'obra es diu El secret del contacontes. És un llibre que té trets fantàstics i situats al 1888, amb un personatge que queda orfe i interessant també. I el tercer és d'en Roger Tarrés, L'amenaça verda, Els fills d'Odum, que és un llibre més de personatge femení, que és la més forta o la més àgil del poble i és la defensora del poble. Té els ulls blaus, a diferència de tota la gent d'allà que els té marrons o negres, i perseguida per tot un altre grup de gent que tenen els ulls verds. Bueno, és una qüestió entre lluites, força, i en una època indefinida, però en tot cas a l'època en què havies d'anar amb arc i fletxa per poder menjar un conill.
Doncs Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, sempre interessants aquestes recomanacions, però encara més interessants les reflexions, penso jo, eh? Ho hem de deixar aquí. Xerrem la setmana que ve. Moltes gràcies.
Perfecte.
Adéu-siau. Adéu. I nosaltres tornem demà. Adéu-siau.